Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτό
Avui tenim nosaltres a Santi Cortells, ell sabem que és professor de llengua i com estem a res de que vinguin les festes de la Mareu de Gràcia, anem a parlar sobre, bueno, en este cas, Maria com a fenomen social i històric, no?
Sí, la Mare de Déu, la Verge, ara parlarem perquè són dos noms de la història de la tradició cristiana, és quasi un fenomen social, no? Hi ha documentació que diu que si prenem els llibres dedicats a Maria com a personatge històric, doncs seria la setena persona de la qual més llibres s'han publicat. Per tant, com dic sempre, més enllà de les conviccions religioses de cadascú, és un fenomen en la nostra història, en la nostra cultura, tradició popular, i per això volia parlar una miqueta del Maria com a fenomen. I per tant, parlarem de llengua, parlarem també molt de teologia i una miqueta de, per aquí vull quedar-se amb nosaltres, de tradició local que també tenim i molt, molt abundant sobre Maria. La cançó que sentíem al principi, preciosa, m'agrada perquè és d'aquestes cançons que van molt bé per a relaxar-se, és el Agni Parthene, que vol dir O Verge Pura en valencià. I és un himne marià que va fer Sant Nectari de Gina, és un sant de l'Església Ortodoxa, declarat per el patriarca de Constantinoble, en aquest cas, que fa un llibre que és el llibre dels himnes a la Mare de Déu, que es diu el Theotokarion. El Theotokarion, el que sentíem al principi, és Senyora o Puríssima Doncella, la nostra reina, Verge Mare, alegreu-vos-en, o Mare de l'Altíssim, fragant lliri blanc, no? És l'azucena, que és un dels noms de flor, també està el de rosa, d'ahí el del rosari, la Mare del Roser, també podem parlar molt de les advocacions, no? Però esta és una de les més antigues, més tradicionals. El tema de les advocacions també és molt curiós, perquè en la mateixa població de Vila-real, la Mare de Déu té nombrosíssims noms, nombrosíssimes advocacions, que és el nom que rebria. Això porta també a rivalitats, de vegades entre confraries que estan a pocs metres o de distància uns dels altres. El cas de Vila-real és emblemàtic, no? Rosarieres i Puríssimeres, encara que és una cosa més històrica, anecdòtica, que realment que existisca a l'actualitat. Diuen que un dels motius seria, doncs, per exemple, els gremis de fusters, que cadascú atenia a una advocació, però clar, eren rivals, no? Perquè tots volien fer els mobles del poble i coses així, no? Aleshores, clar, de la rivalitat humana vindria la rivalitat una miqueta divina, no? Vaig a començar per advocacions, per a entrar una miqueta en matèria local que tenim al poble. Bueno, una important que es va desmembrar, perquè també voldria nomenar-la, és la Mare de Déu dels Xiquets Perduts, o la Mare de Déu del Niño Perdido, de les Alcries, que en un moment donat era una advocació més de Vila-real. Per tant, és una advocació que té història en la ciutat, no? I que la trobarem també en l'arxiu municipal. Després està la Mare de Déu del Tremedal, així a prop, per un carrer que n'hi ha, també és una advocació pròpia de Vila-real, també està la Mare de Déu del Pilar, molt important, així, té una capelleta, té un barri. Està la Mare de Déu dels Àngels, que té també una capelleta que fa cantoneret a prop de l'arxiprestal, preciosa, molt bonica. Està la Mare de Déu dels Desemparats, que té un carrer també, que està, diguem-ne, que estava pròxima a la muralla antiga de Vila-real i que encara en una casa molt antiga n'hi ha una imatge en taulellet és la Mare de Déu que veneren els, la ciutat de València, especialment, i que és patrona, no? I després també tenim la Mare de Déu dels Dolors, que també té carrer, té una confraria de Setmana Santa. És molta gent d'uns certs anys, sobretot 50, 60, té ese nom al poble. La meua iaia, sense anar més lluny, es deia Doloretes, no? També està l'Assumpció. Molt important, perquè tenim una avinguda, que és l'avinguda Pius XII, i què passa ni ese papa? Un dia vam parlar dels papes, doncs que este papa, al qual li dediquem, crec que va ser ese el motiu, no estic segur, però crec que sí, li dediquem tota una avinguda, perquè l'Assumpció, que és que Maria puja al cel, fa pocs dies ho celebràvem, és la festa del 15 d'agost, a Elx tenim aquesta festivitat tan bonica que consisteix precisament en això, no? El misteri d'Elx és que els àngels, donat que no té pecat, ara parlem d'aquests conceptes teològics, doncs s'emporten a la Mare Déu del Cel, doncs tenim també aquesta advocació molt arrelada, la del Roser, evidentment, Rosarieres, la Puríssima, Puríssimeres, evidentment. També tenim la Mare Déu del Carme, perquè tenim els carmelitans anant cap a l'ermita, no? Tenim així a prop també un carrer dedicat a la Mare Déu de la Cova Santa. La Mare Déu de la Cova Santa, que està a altura, si no recordo malament, esta és la patrona del bisbat de Sogorb-Castelló, juntament amb Sant Pasqual. Per tant, el sant patró del bisbat és compartís patronatge en la Mare Déu de la Cova Santa, a la qual Vila-real li dedica també un carrer. Una altra Mare de Déu molt important, no me n'oblide, és la de la Soledat, que també té un barri, té els seus gotxos històrics tradicionals, i finalment la que motiva que estiguem parlant de la Mare de Déu, que és la Mare de Déu de Gràcia. La Mare de Déu de Gràcia, doncs, és la advocació principal, perquè és la patrona de Vila-real, que celebrarà les festes de si poquet, juntament amb Sant Pasqual. Maria, ve de, en hebreu, romanitzat, es diu Míriam. És la mare de Jesús de Nazaret. Diuen el relat evangèlic que va ser una dona jueva de Nazaret, de Galilea. Parlen d'ella diversos escrits, els evangelis, doncs Mateu, Lluc, els Fets dels Apòstols, també un protoevangeli d'allò que anomenem els apòcrifs, és a dir, són textos que són contemporanis però no estan reconeguts per l'Església Catòlica o pel cristianisme com a revelació divina, però són llibres que parlaven pròxims en el temps als evangelis de la Mare de Déu. El protoevangeli de Sant Jaume n'és un. El mateix Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans, també parla de la Mare de Déu moltíssim, crec recordar que fins a 70 vegades, i la nomena com a la Mare de Jesús, utilitza també la paraula Maria. Tot el cristianisme, totes les rames, doncs, tenen en una certa manera, no veneració, veneració, ara parlarem, però sí que una reverència perquè va representar la Mare de Jesús. Ahí n'hi ha una diferència en teologia que també volia comentar, que és Mare de Jesús o Mare de Déu. Ahí n'hi ha, va haver com una heretgia, com nomenen els teòlegs catòlics, que és el nestorianisme i tot això. Mare de Déu o Mare de Jesús. Jo recordo, ja en el món més laic, no en el món religiós, gent així, bueno, persones molt feministes que em diuen, l'has de dir Mare de Déu, no? Perquè com que és més que, sí, que verge, no? És que, clar, verge és com que és una espècie de dona submissa i tal. Realment conviuen les dues coses, almenys en el catolicisme. I Mare de Déu en grec és el que s'anomena Theotokos. Clar, la teologia catòlica i ortodoxa també el que diu és que se li pot dir Mare de Déu perquè va ser l'Esperit Sant el que va posar la llaor per a que pugui tindre a Nostre Senyor, per tant, el fill que té és fill de Déu, però ella també és Mare de Déu perquè ell és fill seu i el fill és home i és Déu al mateix temps. Algunes rames del protestantisme, no totes, ara veurem, perquè, per exemple, Martí Luter i Calvino, al principi sí que escriuen sobre la virginitat perpètua de Maria i n'hi ha textos en els que la reconeixen. Per tant, alguns evangèlics, almenys en els inicis, sí que reconeixien la virginitat perpètua, però molts evangèlics diuen que, bueno, va ser mare circumstancial i, per tant, només diuen que és mare de Jesús, no mare de Déu, no? Teotocos, només és Jesús Tocos, no? Per tant, esta és una miqueta la diferència. Els catòlics sí que li poden dir mare de Jesús, però també mare de Déu. Alguns evangèlics només li diuen mare de Jesús. Una altra cosa curiosa de la teologia catòlica és la distinció que fa en la veneració. Una miqueta per esclarir, estava parlant un amic teòleg sobre això, en quant a la veneració, el catolicisme ho divideix en tres, no? Que seria dulia, hiperdulia i latria. Estos són noms del grec, que són els que utilitzen els teòlegs per a definir. La dulia seria la reverència als sants com a intercessió. Després està la hiperdulia, que és una miqueta més que la veneració als sants, que és la que mereix la Mare de Déu. I la tria és la que mereix només Déu mateix, que és l'adoració com a tal. Per tant, en realitat, l'adoració com a tal només es reta a Déu, encara que hi ha alguns himnes en els quals se parla d'adoració a Maria com a tal, també. Maria, una altra de les confusions curioses també, no? El Tanakh o l'Antic Testament dels jueus també tenen una Maria que és la germana de Moisès i Aaron, que originalment s'escrivia com a Míriam, i la versió del 70, que és una de les traduccions que es van fer, està al grec, 70 savis en 70 dies, diuen, no? Que van fer la traducció de l'hebreu, que era l'original de l'Antic Testament al grec, doncs utilitzen la forma Màriam. Però bueno, esta germana de Moisès no és la mateixa, però sí que apareix barrejada de vegades, sobretot en l'Alcorà. Un altre dels apel·latius és la d'estrella del mar, que suposa que els que seguiu l'advocació de la Mare de Déu del Carme, uh-huh. Doncs és un dels apel·latius de la Mare de Déu, no? Estela Maris. Per què s'aplica este apel·latiu? S'aplica a partir de l'Antic Testament per un error de traducció degut a Eusebi de Cesarea i a Sant Jeroni, que és el patró dels traductors, per cert. Ell va traduir o va interpretar al llatí este Estela Maris com a Stila Maris, que en origen volia dir gota del mar, però un escriba posterior es va equivocar i en compte de gota, Stila, va posar Estela, i per este error de traducció apareix una advocació més, que és la de Estela del Mar, no? Els pares i la família de la Mare de Déu eren Sant Joaquim i Santa Anna. D'on eixen estos noms? Estos noms no apareixen en l'Evangeli, apareixen en el protoevangeli de Sant Jaume. També el dubte de si Maria va tindre germanes o no.
Uh-huh.
Els evangelis de Sant Joan i de Sant Mateu parlen d'una germana de la Mare de Jesús que s'anomenaria, segons Sant Jeroni, és a dir, això ja és posterior, es parlen de la germana. I el nom que ell li dona és Maria de Cleofàs, però alguns teòlegs diuen que això no és possible perquè difícilment uns pares jueus posarien el mateix nom a dos filles, Maria sí. I Maria. Per tant, es posa en dubte això, però sí que apareix que va tindre germanes. Ahí n'hi ha un dubte també, perquè què significa una de les creences, que és la virginitat perpètua? Significa que la Mare de Déu va ser verge abans de Sant Josep i després de Sant Josep. Perquè alguns cristians, a partir de la confusió que representa una paraula grega que és adelfos, la paraula adelfos, segons la interpretació catòlica, vol dir cosins, i segons la interpretació d'alguns traductors protestants, vol dir germans. Per què aquesta confusió? Doncs perquè es veu que en l'hebreu, que i en l'arameu també, si no recordo malament, que és d'on venia la cultura en la que va créixer Jesús, no es feia distinció entre una cosa i l'altra. I aleshores s'entén que com en grec antic, tampoc es feia distinció, no es pot saber si realment eren germans. I com una altra cosa de la teologia, la tradició teològica del catolicisme, no es fonamenta només en les escriptures, ara explicaré això, sinó també en la tradició ens fa pensar que eren cosins i que no eren germans, i per això es manté en el catolicisme la creença de la virginitat perpètua, però en algunes rames dels evangèlics no, perquè pensen que este adelfos es referís veritablement als germans que hauria tingut la Mare de Déu en Sant Josep després de nàixer Jesús. Que a Jesús sí que el van, això sí que ho reconeixen els evangèlics, i que es va concebre com a verge, però que després donava igual. No? Una cosa curiosa, els musulmans en les escritures de l'Alcorà, ells sí que creuen també en la concepció virginal, és a dir, que va ser Déu el responsable de la concepció de Jesús, però això no els porta a que Jesús és Déu. Això és només propi dels cristians, en aquest cas també dels evangèlics, per cert, que la majoria d'ells sí que creuen en que Jesús tenia les dues matèries. Plena de gràcia, vull dir, clar, això és molt important per a la ciutat de Vila-real, perquè és l'advocació, no? L'àngel li diu a Maria, Déu vos salve Maria, plena de gràcia. Quina és la història d'aquesta expressió? És molt bonica també. És en l'Evangeli de Sant Lluc on apareix aquesta denominació, que és en grec kesaritom... a veure si ho dic bé, perquè el meu grec està una miqueta rovellat, el vaig estudiar ja fa molts anys. Kejaritomem, crec que se pronuncia. Kejaritomeni és el que s'ha traduït del perfecte passiu del verb hariton, com a plena de gràcia. Però, novament, les traduccions, sobretot la Reina Valera, evangèliques o protestants, es tradueix com a molt afavorida. Una traducció, que és la Bíblia de Jerusalem, el que tradueix ahí és: tu has estat i seguisses estant plena del favor diví, plena del favor diví. Clar, el haritou, el haritomeni, tot això té a veure també en com interpretem després aquesta virginitat. Per això les diferències en la traducció. Per què li diem plena de gràcia? Perquè Sant Jeroni, que és el que va traduir la Vulgata, la Bíblia al llatí, ho va traduir com a gratia plena. I a partir d'aquesta traducció apareix aquesta advocació. No? Molts capítols molt interessants, com el que acabem d'anomenar l'anunciació.
Quan parlem de que resa perquè te concedisca aquesta gràcia, és perquè diuen que només la Mare de Déu és la que intercedís, no?
Clar, d'ahir que la teologia catòlica diga això de la hiperdulia, Però no és l'única intercessora, perquè segons la teologia catòlica els sants també poden intercedir. Els catòlics normalment esta funció d'intercessió la fonamenten en el moment de les bodes de Canà, en el que és la mare de Jesús la que li demana a Jesús que s'ha acabat el vi i que per favor que el convertisca en vi, i a partir d'ahí s'interpreta que ella pot fer d'intercessora, i per extensió també a tots els sants, però molt especialment a la Mare de Déu, per totes les característiques que acabem d'expressar. No? Més coses de la teologia mariana. Bueno, una paraula molt interessant. Com es diu allò de concebre un xiquet sense pare? En grec, es diu partenogènesi. I d'alguna manera està la discussió aquella de què va ser el primer, l'ou o la gallina. O sigui, alguna mare en un primer moment va tindre un fill per a que pogués... Bueno, pues la Mare de Déu, d'alguna manera també molts teòlegs, jo recordé discussions sobre això en el mateix seminari, anomenaven a Maria la nova Eva, perquè si la primera persona que va pecar va ser Eva, la primera persona que va dur la gràcia al món va ser Maria, per tant és una nova Eva, perquè és la que porta la puresa. Tot això, torno a dir, creguem o no, doncs són històries, jo crec que són boniques i interessants. No? tota aquesta tradició, no? La fugida a Egipte, que per cert ahir encara no s'havien casat, però Sant Josep ja sabeu que té un somni que ell en un primer moment pensa en repudiar-la en secret per a que no la pedregaren, que era, clar, si estava embarassada i no sabien qui era el responsable, el pare, doncs el més fàcil en la tradició jueva és que la pallissaren, que la mataren. Però Sant Josep la protegís perquè té una revelació d'un àngel durant un somni. També parla de l'adolescència de Jesús, allò que es va perdre en el temple. Una altra cosa també molt interessant és allò de les aparicions marianes i ahir entroncaria també en els típics pastorets als quals se li apareix, com és el cas de Vila-real. Això és tradició popular i quasi que diria literatura popular, no? Mare Déu de Fàtima, que ja ho vaig explicar una vegada, la Mare Déu de Fàtima és una Mare de Déu del Rosari i la Mare de Déu de l'Orde, de Lourdes, és una puríssima, que a més aquesta aparició es produeix en el context de la proclamació en la segona meitat del segle XIX, crec que el 1950 o 54, per el papa Pius IX, de la Puríssima Concepció. Ahir m'apare una miqueta perquè algunes esglésies evangèliques sí que creuen, especialment l'anglicanisme, algunes rames del luteranisme, sí que creuen en la Puríssima Concepció, però no tenen dogma. És a dir, el que té el catolicisme és, per a ser catòlic has de creure que la Puríssima Concepció és veritat. I altres simplement tenen la tradició. Què significa això? No ho he explicat abans. Els fonaments de la creença catòlica és el magisteri, la tradició i les sagrades escriptures. El dels evangèlics és el que ells anomenen a partir de la Reforma la sola escriptura. És a dir, a l'escriptura els catòlics afegeixen la tradició i el magisteri, que és el que ensenyen els papes, els bisbes, els concilis. Això també és matèria de fet juntament amb les escritures. Els evangèlics no. Això és el que a mi m'han explicat sempre els teòlegs, els que conec i els que tinc contacte. Una altra font també seria la patrística. Què és la patrística? La patrística són els sants, els pares de l'Església, que van escriure en els primers segles, sense ser evangeli, sobre aquestes tradicions. Per exemple, Orígens, en el segle III. Orígens ja sabeu que no va ser sant perquè es va castrar. O sigui, a mi sempre em contaven aquesta anècdota. Haguera sigut Sant Orígens, però clar, és molt fàcil resistir al pecat si no tens tentació ni desig. Clar. Per tant, no té mèrit i per això no el van canonitzar. Però encara així, els seus escrits
estan replegats.
I ell és reconegut com a pare de l'Església i ell diu: Maria va conservar la seva virginitat fins al fi, per a que el seu cos estiguera destinat a servir a la paraula, etc, etc. Clar, si no va pecar, no podia morir. Per això els catòlics i els ortodoxos creuen en allò que es diu la dormició de Maria, que en el misteri d'ells també és, que s'adorm i que posteriorment uns àngels l'agafen i se l'emporten al cel. Per tant, fixeu-vos tot el desenvolupament que n'hi ha també. La imatge, per cert, de la Mare de Déu de Gràcia, moltes vegades em diuen: és que porta la boleta del món en la mà. No porta la boleta del món pel simple fet, perquè si és una talla gòtica del segle XIV, la major part de la gent creia que la Terra era plana. Per tant, difícilment pot dur una bola del món. El que diu és un sceptre reial. I vos fixeu, el xiquet també té una boleta. No és una boleta del món, és un sceptre reial. El sceptre és un cetro, un callado, que portaven les emperadrius i que en la part superior tenia una boleta perquè se feia així. És la decoració que tenia. Casualment és una boleta que sí que es pot interpretar com a la infinitud i totes aquestes coses, des del punt de vista ja el missatge que vulgui donar la imatge i tal, però no és una bola del món, sinó que és un sceptre reial, perquè a banda d'això també està coronada com a reina. És una de les advocacions reina del cel i totes aquestes coses, no? Més coses curioses. La pregària més antiga de la que tenim registre a la Mare de Déu és una que en llatí es coneix com a Subtuum Presidium. Subtuum Presidium, Subtuum Presidium, Confugimus, Santa Dei, Genitrix, Notra Dei, bueno, en llatí, sota el teu empare ens acollim, Santa Mare de Déu, no tingues de menys les pregàries que et dirigim, etc. D'on apareix Subtum Presidium? Apareix en un papirus molt antic que es descobreix a Egipte i que és del segle III, ni més ni menys, i que és una pregària que diu en la segon, el segon vers, Santa, havíem parlat abans, Santa sí. Mare de Déu, el segle III, ja apareix l'expressió Teo Tocos, per ser molt arrelada en el valencià, i s'expressió Mare de Déu, fins i tot més que la de Verge, per les vegades que apareix. No? I bueno, quan torneu a sentir Subtum Presidium, sapigueu que va aparèixer en un papiro, en un papiro no fa molt, en la primera meitat del segle XX, i que és la pregària a la Mare de Déu, com a tal, és a dir, reconeixent una miqueta la hiperdulia que tenim més antiga a l'Església. I si busqueu per YouTube està la, la cançó i impressiona, impressiona bastant. No? Bueno, per tant, la Mare de Déu, que celebrarem el seu patronatge d'ací pocs dies, està arreladíssima en la nostra tradició i en la tradició de Vila-real, tinc moment per explicar-la una miqueta, per recordar-la, no? Perquè la gent, molta gent ja sabrà que el personatge que més descriu això és el prevere Jeroni Vives de Portes, en el llibre municipal de contes en l'any 1741, i que diu al riu Millars i al seu barranc es trobava una xicoteta ermita en una imatge de la Nostra Senyora en el títol Nostra Senyora de Gràcia, que es van trobar en una cova després, segons tradició antiga, de la fundació de Vila-real i manifestada per un pastoret que guardava unes ovelletes al qual el qual va donar compte als veïns de la vila i que, donada aquesta notícia, el pastoret i les ovelles van desaparèixer i que mai més es va tindre notícia d'este pastoret ni de les ovelles. I que esta ermita xicoteta i esta imatge de la Mare de Déu està dins del terme de Vila-real i no a llarga distància. Estes són totes les notícies que no, amb poc treball he pogut trobar d'esta santa imatge de la Nostra Senyora de Gràcia. Mig segle després, al 1792, apareix el frare franciscà Joan Baptista Inza i redacta una novena en honor a la Mare de Déu de Gràcia que diu «Al Millars habitada de divina gràcia». I ell parla de això de les Mare de Déus trobades, esteses per tot el món catòlic, i explica una miqueta més esta tradició, no?, de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Finalment, com sempre, doncs hem de parlar del nostre mossèn Benito Traver, en aquesta història de Vila-real, que explica encara més, bueno, i també d'un altre personatge, del prevere Joan Batista Candau, que fa una publicació que es diu La Gràcia a Vila-real. Aquesta és del 1907 i la història de Vila-real de mossèn Benito Traver és del 1909. Per exemple, diu que en aquella balma van trobar la imatge de la Santíssima Verge que per tant segles havia romàs tancada en aquella estança. I explica una miqueta més sobre tot això que recordem que és a partir d'una epidèmia, no? una de tantes, perquè es veu, explicamos en Benito, que realment la tradició de baixar i pujar a la Mare de Déu s'havia fet en més pestes, no només en esta, sí, que s'havia fet en més ocasions, igual que el Santíssim Crist de l'Hospital s'ha tret en ocasions de molta gravetat per a la ciutat de Vila-real, igual ha sigut en la Mare de Déu de Gràcia, però on queda fixada definitivament que es baixarà la Mare de Déu cada any és a la pesta que es produeix al 1757. I ahir mossèn Benito explica que van morir 90 persones i que 800 veïns es van contagiar. I una cosa curiosa de la redacció de l'explicació de mossèn Benito Traver és que, donat que tots estaven molt atemorits per la pesta que com va ser la Covid.
Igual.
Podem pensar, perquè nosaltres com estaven, hem viscut, no? També, no? Que molta gent havia fugit de Vila-real i que, per tant, majoritàriament, les que van baixar la Mare de Déu de Gràcia van ser dones, perquè molts homes els havien mort o havien fugit. És una curiositat que ahir la dice, perquè també tenim una tradició preciosa, que és la dels portadors de la Mare de Déu i els portadors de Sant Pasqual, que jo recorde, bueno, un dels portadors que ja no està, que va faltar, portar-me tota la llista des de principis del segle XX
de
portadors, i molts d'ells per tradició familiar, que està molt bé, no? Perquè és un incentiu. Ostres, el meu iaio ja va portar a la Mare de Déu, doncs jo també, no? De vegades allò de no trobar a ningú, doncs en este cas
no, i que siga
no
un honor el poder...
És un honor perquè el meu iaio ja ho
clar,
va fer,
clar, clar.
Evidentment, no? I, per cert, també, si algú vol trobar, van fer un programa ja fa temps de les altres Mare de Déus de Gràcia, i van fer com una espècie de ruta per diversos pobles del País Valencià i altres pobles també, i tenim on tenim Mare de Déus de Gràcia, no? Tenim Altura, Castellfabí, Pallora, Lènova, Xella, Aviar, que Aviar fan una baixada i una pujada igual que sí, i crec que és la mateixa motivació. Hi ha una capelleta a Alacant, a Gorga, a Alacant, a Cinc Torres també, a Se Castelló, a Maó, Menorca, hi ha fins i tot un carrer, bueno, n'hi ha a moltíssims més pobles esta advocació de la Mare de Déu de Gràcia que celebrarem d'ací poquet.
No sé si vaig a dir-ho bé, però sub tuum praesidium, sí. Sota la teua protecció, és així, no?
Correcte. Doncs
pues en això ens quedem. Moltes gràcies, Santi, en la setmana que ve més. I no sé si millor, però almenys igual, no?
I a vosaltres, i que ens protegis a tots aquestes festes i durant aquests dies de calor horrible que estem passant.
Moltes gràcies.